Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com han estat tan obsessionats amb el procés durant 10 anys i ara a resoldre els problemes personals i jurídics del pròfug Puigdemont, de Junqueras i de tots els presumptes terroristes que van fer-hi a policies, van tallar vies de l'AVE o van envoltar l'aeroport del Prat, doncs es van oblidar dels problemes dels ciutadans i de les empreses. L'emergència per sequera, decretada dijous passat, ha deixat al descobert les mancances en la planificació de les infraestructures hídriques a Catalunya. La falta de previsió i d'inversions en els últims anys, coincidint amb l'auge del procés, han deixat a Barcelona i la seva àrea metropolitana i també diverses comarques de Girona en una greu situació de falta d'aigua amb la consegüent imposició de restriccions al seu consum i la cerca a última hora de mesures alternatives per intentar pal·liar un problema que es veia venir des de fa força temps. Un d'aquests recursos d'emergència que ara es plantegen és l'enviament d'aigua a Catalunya procedent de València, concretament de la planta desalinitzadora de Sagunt. Alguna cosa que resulta cridaner tenint en compte que totes dues comunitats compten amb un clima molt similar. La Comunitat Valenciana compta amb la teoritat, val a dir-ho, amb el triple de plantes desaladores, un total de 6, que la veïna Catalunya tan sols en té 2, i per tant amb una capacitat molt major d'obtenir aigua per aquesta via, la de les desalinitzadores de la Comunitat Valenciana. A Catalunya, ara la Generalitat planteja la necessitat de reprendre vells projectes que al llarg de l'última dècada van deixar aparcats. Així, per exemple, està previst licitar 2 desaladores pendents de construcció, l'ampliació de la Tordera i també la de Cubelles, amb el pantà de Foix al fons. La seva construcció, no obstant això, arriba tard perquè trigaran anys en acabar-se i no arribaran a temps per pal·liar l'actual sequera. Ara volen recuperar els projectes oblidats que el procés va deixar al fons d'un calaix. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, avui en companyia de la Yolanda Bernal, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Explica'ns l'última hora d'aquest matí.
Doncs vinga, Badalona suspendrà durant un any l'atorgament de llicències de pisos turístics. Ho farà per evitar l'efecte crida pels vetos que hi ha ara mateix a Barcelona. Mentre estiguin suspeses aquestes llicències, es revisarà l'ordenança vigent per adaptar-la a la nova situació. La Policia Nacional ha detingut a Terrassa un fugitiu que presumptament va cremar viva la seva dona davant dels seus fills. Això va passar el 2017. Després de cometre el crim, l'home es va amagar al seu país d'origen, però va tornar a Espanya fins que es va establir a Catalunya. També la Policia Nacional ha desarticulat una banda que robava vehicles a Bulgària i els venia després a Espanya. Hi ha 7 detinguts i s'han inspeccionat vehicles a Madrid i a Catalunya. Cometien els robatoris, atenció, en menys d'un minut. A Girona, els contraris al parc eòlic marí al Golf de Roses denuncien la presència d'un vaixell de prospeccions a la zona. Volen saber si aquest vaixell té l'autorització del govern i recorden, en tot cas, que es tracta d'una zona envoltada d'espais protegits. I a Tarragona, l'escorxador de Tortosa ha hagut de traslladar temporalment la seva activitat després de l'incendi d'ahir al vespre. Aquest escorxador dona servei a una cinquantena d'empreses i s'hi sacrifiquen cada any 1 milió de tones. I avui ha obert portes el Festival de Novel·la Negra a Barcelona i participen més de 150 escriptors i s'hi faran unes 50 activitats. En aquesta edició es premiarà l'escriptor noruec Jo Nesbø i la temàtica és l'espionatge i la intimitat.
Gràcies, Yolanda. Notícies d'una setmana que comença amb un temps estable i força semblant al del cap de setmana, però acabarà amb canvis. A partir de divendres arribaran alguns ruixats. Divendres afectaran les comarques de Ponent i del Pirineu i dissabte s'estendran per tota Catalunya. Les temperatures recularan a mesura que avanci la setmana i ho faran de manera més evident a partir de divendres. Sortim a les carreteres, sapiguem com està la xarxa viària a hores d'ara amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Aquesta hora tenim algunes incidències en aquesta xarxa viària. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C31 a Girona, molt a prop de Viladamat. Tenim la via tallada en el punt de l'accident, en tots dos sentits de la marxa. Hi ha problemes, per tant, per circular en aquest tram de la C31, com us dèiem, molt a prop de Viladamat. Més a prop de Barcelona, a tocar del nus de la Trinitat, un accident a la Ronda Litoral, sentit Besòs. Hi ha cua de 3-4 quilòmetres entre Sant Adrià i Santa Coloma o el Nus, vaja, entre Sant Adrià i el Nus, Ronda Litoral, sentit Besòs, cua important. A més, tenim unes obres a la C15, aturades de 2-3 quilòmetres entre la Pobla de Claramunt i Capellades, anant cap a Vilanova i la Geltrú. I ara sí, ja acabem amb problemes a la comarcal 245, a Sant Boi de Llobregat, trams aturades a causa d'un vehicle avariat en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En marxa l'Audiència de Barcelona, un dels judicis més mediàtics i esperats d'aquest any. Des d'avui fins dimecres veurem assegut a la banqueta dels acusats l'exfutbolista del Futbol Club Barcelona, Dani Alves, acusat presumptament d'agredir sexualment una noia en el reservat d'una discoteca de la capital catalana. Fiscalia demana 12 anys de presó després que les parts no han arribat a cap acord. La vista ha començat amb les qüestions prèvies. La defensa ha sol·licitat l'anul·lació del judici, alegant que Alves no ha tingut un procés just. En canvi, el tribunal ha decidit seguir amb el judici contra el jugador blaugrana que declararà l'últim dia. Ara ho estan fent els testimonis i també la víctima. Busquem ja l'última hora des de l'Audiència de Barcelona amb la Mar Puerto. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos. Doncs sí, la declaració de la víctima ha acabat fa pocs minuts. Ha començat sobre la una del migdia amb els testimonis dels tres treballadors de la discoteca Sutton, l'amiga i la cosina de la denunciant, així com la declaració de la mateixa denunciant a porta tancada i amb mesures de protecció, com per exemple que no se la pogués gravar ni prendre imatges, tampoc referir-se a ella pel seu nom, calia referir-s'hi com la víctima o la denunciant per tal de protegir la seva intimitat, i també que en tot moment aparegués amb la veu distorsionada i sense cap mena de contacte visual amb l'exjugador, declarant en tot moment darrere d'un plafó. Unes mesures que han estat diferents per Alves, aquí sí hem pogut veure, però no en persona. Hem vist a la seva família entrar, la seva mare, per exemple, bastant afectada, però el jugador només a través de la pantalla que ens han facilitat a la sala habilitada de premsa. La seva defensa demanant que se suspengués el judici oral i finalment declararà dimecres el darrer dia de judici.
Gràcies, Mar. Aquesta és doncs l'última hora d'aquest judici que ha començat aquest matí. Fins dimecres a l'Audiència de Barcelona, màxima expectació mediàtica, una de les vistes, un dels judicis més esperats d'aquest any, el que es fa contra el jugador, l'exjugador del Futbol Club Barcelona, Dani Alves, per aquesta presumpta agressió sexual a una noia en un reservat d'una discoteca de la ciutat de Barcelona. Aparquem les qüestions judicials, parlem de la sequera, de la que en parlarem molt i molt a partir d'ara. La solidaritat de la Comunitat Valenciana amb Catalunya per pal·liar el problema de la sequera està confirmada. Amb el vistiplau del president valencià, Carlos Mazón, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, han assegurat aquest matí que si la sequera s'allarga fins al mes de juny, vindran cap a Barcelona dos vaixells amb aigua potable des de la desalinitzadora de Sagunt, a la Comunitat Valenciana. Ribera i Mascort s'han reunit aquest matí a Barcelona per concretar també que el govern central pagarà l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera i la construcció d'una nova, concretament a la zona de Foix-Cubelles. Tots els detalls d'aquesta trobada entre el conseller i la ministra amb la Mana Rodríguez.
Doncs així és, Carlos. Es portarà aigua des de la desalinitzadora de Sagunt fins a Catalunya. El cost de producció de l'aigua desalada l'assumirà l'Estat, mentre que el transport en vaixell i la descàrrega anirà a càrrec del govern. Està tot a punt. Tanmateix, el conseller ha afirmat que aquesta opció és real, però puntual.
Que nosaltres ho direm tot a punt per si es dona el cas. Recordo que l'aigua dels vaixells és una solució puntual per a aquells equipaments estratègics que, quan es doni la situació més emergents, de més emergència, hàgim de portar-hi aigua perquè no en tenim. I, per tant, això no és la solució per la sequera de Catalunya, de les conques internes.
Han acordat també desencallar l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera, que es preveu que s'acabi l'any 2028, i la construcció de la de Foix el 2029. La ministra ha detallat els objectius d'aquests projectes.
En los planes hidrológicos del Estado, nuestro objetivo es multiplicar por dos la capacidad de desalación, la capacidad de reutilización, integrando a respuestas a medio y largo plazo en el territorio nacional para poder abordar episodios de sequía y poder hacer un uso lo más eficiente del agua también a través de esas inversiones.
La reunió s'ha produït pocs dies després que el govern decretés l'entrada en fase d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, una mesura que afecta 202 municipis, entre ells Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona.
Gràcies, Mara. Sobre la sequera, els problemes que ocasionaran les mesures d'emergència i la manca de previsió dels governs de la Generalitat, n'ha parlat al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra el líder municipal del Partit Popular Barcelona, Daniel Silera. Violeta Marcos, què ha dit?
El president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, insta l'alcalde Jaume Collboni a donar la cara per Barcelona a voltes amb el problema de la sequera. Cirera demana a l'alcalde de Barcelona que faci d'alcalde i no només de gestor davant d'un problema que les administracions han ignorat durant anys. El polític del Partit Popular alerta de les conseqüències que poden tenir per Barcelona les restriccions aprovades per la Generalitat i posa el focus en el turisme com a un dels puntals de l'economia barcelonesa.
És que el turisme deixarà de venir. i el turisme representa el 15% del producte interior brut de la ciutat de Barcelona. Per tant, el senyor Collboni no es pot posar de perfil. Ell no pot ser un gestor. Ell va ser l'alcalde, ha de liderar.
Cirera creu que la falta de previsió de la Generalitat es deu a que actualment estan més preocupats en resoldre altres problemes.
Clar, com estan obsessionats amb resoldre el problema personal i jurídic de Puigdemont, de Junqueras, de tots els, tota aquesta panda de gent que va cercar l'aeroport, que va tallar les vies de l'AVE, que van colpejar policies. La seva obsessió és resoldre els problemes jurídics de quatre, no m'atreviria a dir terroristes, perquè no sóc jo qui els ha de qualificar. No?
Presumptes.
Però presumptes terroristes, doncs escolta, i els problemes de la gent.
D'altra banda, el líder municipal del Partit Popular ha recordat que Collboni encara no ha derogat la reserva del 30% de vivenda pública pels constructors. Segons Cirera, aquesta mesura frenarà la construcció de vivenda i farà que els constructors no escollin Barcelona i marxin cap a altres ciutats.
Però en el fons continua sent un impost revolucionari pel constructor, pel promotor, que preferirà sempre construir en altres ciutats del nostre entorn on no tinguin que pagar aquest impost revolucionari.
Sobre el possible retorn de les empreses a Catalunya que van marxar per culpa del procés, Cirera creu que no tornaran fins que no hi hagi un canvi de govern a la Generalitat.
Violeta, crec que també has parlat, ho has vist, amb resignació, tornar a la sequera, i molta resignació, et deia, entre els gimnasos pel tancament de les dutxes per combatre doncs, la manca de pluja i la manca d'aigua. Els centres esportius demanen ajudes econòmiques per fer front al problema que se'ls ve a sobre, oi?
Els responsables dels centres esportius reben amb preocupació la restricció imposada per l'Ajuntament de Barcelona de tancar el 25% de les dutxes. Des d'aquests centres creuen que el tancament de les dutxes no suposarà un estalvi d'aigua, però que sí que tindrà un efecte econòmic perquè molts clients utilitzen aquest servei i de no poder-lo utilitzar es donaran de baixa. Enric González és el director tècnic d'instal·lacions dels gimnasos Duin.
Nosaltres entenem que no és la mesura adequada. Hi ha altres mesures més eficients que podríem fer. Nosaltres ens adaptarem al que marqui la normativa. Molta gent que ve al matí, fa l'esport i se'n va a treballar. Aquesta gent es dutxa aquí. Poden dutxar, deixaran de fer servir les instal·lacions. Si deixen de fer les instal·lacions, es donaran de baixa.
Per adaptar-se a la nova situació derivada de la sequera, alguns gimnasos o equipaments esportius ja havien començat a implementar mesures per estalviar aigua. González explica que alguns han apostat per tecnologies que els ajudin a reduir-ne el consum.
Reduir les aigües de les aixetes en posant fotsòmetres de menys ús. Hem fet un estalvi també de racional de l'aigua de les aixetes reduint l'aigua calenta i hem fet també un pla de millora de canvi de dutxes que ens ha permès posar les dutxes més eficients. Hem estalviat un 33% d'aigua de l'ús de les dutxes.
De moment, la Generalitat ha decretat la primera fase d'un pla d'emergència per sequera que contempla fins a 3 fases més pels municipis que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat. Si continua sense ploure, les restriccions arribarien a tots els centres esportius que haurien de tancar piscines i dutxes.
I a l'espera que tinguem una primavera plujosa, desitgem, els organitzadors de la Copa Amèrica de Vela acceleren tots els preparatius per un esdeveniment que mundialment és el més seguit després dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol. Des que es va anunciar que Barcelona seria escenari escollit, la ciutat ha viscut un pla de transformació del Port Vell que serà el punt neuràlgic de la competició. Malgrat que la prova se celebrarà entre agost i octubre, Barcelona ja fa gairebé un any que prepara el Port Vell i la creació també del primer centre de divulgació de la Copa Amèrica, entre d'altres activitats i iniciatives. A més, molts dels equips participants ja fa mesos que han aterrat a la ciutat. De com serà aquesta competició, n'hem parlat darrere en Copa Catalunya i Andorra amb l'Ignasi Armengol, que és el director de la Fundació Barcelona Capital Nàutica. L'ha escoltat el Sergi Torr.
Sí, una competició que manté la tradició històrica de les seves regles i la modernitat dels 6 vaixells que s'estan construint amb l'última tecnologia perquè naveguin a més de 100 km per hora. La prova esportiva més antiga del món, 174 anys d'història, i en joc el trofeu esportiu més exclusiu i antic, la gerra de les 100 guinees que ara té l'equip de Nova Zelanda, guanyador de la prova del 2021. 6 equips masculins que competiran a les aigües de Barcelona amb una projecció mundial assegurada. Arrere en Copa Catalunya i Andorra, el director general de Barcelona Capital Nàutica, Ignasi Armengol, ha destacat que la trama urbana del port de Barcelona i la unitat de tots va ser la clau per la designació.
El fet de poder disposar d'un port que és un port de ciutat, és un port que conviu a dintre la ciutat i que hi ha carrers on en un costat hi ha barris i ciutadans visquent i en l'altre cantó hi ha les embarcacions de l'aigua. I després sempre diem que sí. Va ser un gran encert el construir un equip de candidatura públic-privat.
A més, per primera vegada a la història hi haurà la Copa Amèrica Femenina del 26 de setembre al 26 d'octubre amb 12 equips, entre ells l'Espanyol. Per Ignasi Armengol, l'impacte de la Copa Amèrica està assegurat, però l'important, sobretot, és el dia després, el llegat que té que deixar.
La nostra idea, diguem, és que el comptatge ens permeti, amb aquesta idea de llegat, fer-lo d'aquí 4 o 5 anys i no només recollir aquest impacte econòmic directe de l'esdeveniment, sinó també el que haguem sigut capaços de mobilitzar i d'impulsar com a nous projectes.
La Copa Amèrica comença el 20 d'agost, primer amb la fase prèvia dels 5 equips que disputaran amb sistema de lligueta. El guanyador disputarà la fase final a partir del 12 d'octubre, un total de 13 regates amb l'actual campió, l'equip de Nova Zelanda.
I ara puc parlar amb el senyor Carles Murillo, que és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor Murillo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè ha estat un dels catedràtics que situa la Copa Amèrica com una bona inversió per Barcelona, perquè diuen vostès que hi haurà un bon retorn. Ens pot explicar de manera resumida quin serà aquest bon retorn per la capital catalana?
Doncs sí, a veure, nosaltres amb un equip de companys de la Universitat Pompeu Fabra hem fet el treball de l'aproximació de l'impacte que tindrà la Copa Amèrica aquest any 2024. És un estudi ex-ante, per tant, fet amb dades d'estimacions de les inversions que s'han de fer, la despesa que faran els organitzadors i la despesa que faran els visitants. O sigui, aquesta és la base de la informació i a partir d'una metodologia determinada doncs hem calculat l'impacte econòmic. Aquest impacte econòmic es situa, amb les nostres dades, amb un valor de 2.284 milions d'euros en termes de producció, de facturació, per entendre'ns. Mm-hmm. Això, traduït en valor afegit, són 1.238 milions i prop de 19.000 ocupacions de jornada completa al llarg de tot aquest 2024. Mm-hmm. Per tant, doncs, bueno, són xifres molt respectables, sí. És un aconteixement que, com dic, té diferents fases, però tindrà moltes activitats durant tot l'any, i això pues, genera una activitat econòmica i un retorn pel territori. Aquestes dades són pel conjunt de l'economia de Catalunya prou importants.
Tots aquests números que són espectaculars es pot entendre perquè és una competició que és no només unes setmanes de competició, no? Sinó que ja fa mesos que aquests equips estan a Barcelona, la competició en si comença el mes d'agost, però ja Barcelona i Catalunya ho estan notant des de fa temps. Per això aquests números tan, com deies, espectaculars, no, professor Murillo?
Exacte. A veure, aquí hi ha, per entendre'ns, hi ha 6 equips que competeixen, 5 d'ells faran eliminatòries, per entendre'ns, sí. per tenir un finalista que serà el que accepta el repte del guanyador de l'edició anterior, que és l'equip de Nova Zelanda. Bueno, cada un d'aquests 6 equips, i com deies, ja està instal·lat a Barcelona, alguns inclús abans del 2024, de fet, sí. Ja va haver-hi una preliminar a Vilanova el setembre de l'any passat, i per tant hi havia equips que ja estaven a l'estiu passat i ja estaven aquí, bueno, i quan diem d'equips, en algun cas estem parlant doncs, de 500 famílies. I per tant això vol dir doncs, bueno, que hi ha moltes persones, no únicament els que naveguen, sinó també els tècnics, tot el que suposa una organització tan complexa com aquesta i els equips, que estan vius que a Barcelona, com dic, més d'un any. No? El nivell de tecnologia incorporada amb tots aquests amb els vaixells doncs és molt important, i això vol dir també un element de valor afegit i un valor de econòmic que d'alguna manera és el que, entre altres coses, justifica aquestes xifres que hem dit abans. I, òbviament, a més, s'hi afegeix el fet de la quantitat important que s'espera de persones que vindran de fora de Catalunya a seguir la competició, puntualment amb aquestes competicions que hi haurà al llarg de tot l'any, i especialment a partir de final d'agost, bàsicament tot el mes de setembre en el que és pròpiament el repte aquest de la Copa Amèrica.
Vostè és també director del màster universitari de gestió esportiva de la UPF. Li feia falta, creu que li feia falta a Barcelona un esdeveniment com aquest per tornar a situar la capital catalana doncs, en el món un altre cop després dels Jocs Olímpics, dels que encara estem vivint una mica?
A veure, jo diria que tenim un exemple molt clar, que és el que va fer Barcelona per aconseguir els Jocs Olímpics del 92, i més important encara, tot el que va fer Barcelona després per seguir en el panorama de l'esport internacional. I, per tant, això vol dir, doncs, sent seu de competicions internacionals de moltes modalitats esportives, sigui a nivell mundial, europeu, etc., seu, per exemple, d'organismes internacionals d'esport professional, la Lliga de l'Eurolliga de bàsquet té la seu a Barcelona, també d'algunes federacions d'esports, de bàsquet, de handball, etc., estan amb seu a Barcelona. Bé, i tot això fa que la ciutat estigui això en el panorama de l'esport internacional.
Sí, sí.
Fer un esforç amb el que és la Copa Amèrica, pugui ser les activitats que es fan al circuit de Catalunya, o etcètera, doncs també contribueix a reforçar aquesta identificació de Barcelona amb l'esport.
Per acabar, professor Murillo, tot plegat, si la cosa surt bé, que sortirà bé, la Copa Amèrica ens situa en una bona posició. Podem aventurar massa de tornar a optar amb Jocs Olímpics, ja siguin d'hivern, que ho veig complicat, o d'estiu, més possible, com ho veu vostè?
A veure, jo crec que és un totes les oportunitats acaben sent reptes, i quan afrontem reptes vol dir que hi ha doncs una situació de risc i ventura, Per tant, el risc és, assumim una organització, som capaços de fer-ho, els organitzadors en concret, totes les administracions, les entitats privades que li han donat suport a la Copa Amèrica, coordinades per la Fundació Barcelona Capital Nàutica, aquí, i després, la pròpia població de Barcelona i de Catalunya davant d'aquest repte que ha de donar una resposta, no? I per tant, això, doncs, esperem que surti molt bé, no? Si surt bé, doncs, jo crec que és per fer-ne una valoració del que en diem normalment el llegat, el que deixa un aconteixement que va més enllà del que és la pròpia competició. A què m'estic referint? El foment de la pràctica esportiva, el foment de l'interès per l'esport. En el cas de la Copa Amèrica, el reconeixement de l'oceà on es fa la competició. El que té a veure amb el paper dels voluntaris. El sentiment aquest de pertenença amb una col·lectivitat molt sensible amb el tema de l'esport i que també ho és amb diferents modalitats esportives. Si tot això cala com esperem, doncs aleshores jo diria que és un element positiu per plantejar-se altres reptes com el que comentàvem.
Molt bé, doncs en seguirem parlant, però el temps és el temps i se'ns ha acabat per escoltar les reflexions sempre interessants del professor Carles Murillo, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Professor, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins a una altra ocasió.
Moltes gràcies a vostès i fins a la propera.
Deixem la vela per un moment, la Copa Amèrica, de la que també en parlarem molt, sobretot els companys d'esports. Fem una aturada, un parell de minuts, publicitat, bones recomanacions, i després t'expliquem una nova iniciativa de l'Autònoma de Barcelona per menystenir la llengua castellana. D'aquí dos minuts t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al súper o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa un moment, l'Autònoma de Barcelona ha posat en marxa una campanya per imposar el català al centre i arraconar encara més el castellà. Paula Alfonso, explica'ns.
Doncs sí, Carlos, el centre impulsa el curs No em racialitzis, parla'm en català, en el que es convida els estudiants catalans a no canviar de llengua amb els estudiants de la resta d'Espanya o del món i que no l'entenen. Isabel Fernández, portaveu d'Universitaris per la Convivència, alerta que aquest tipus d'iniciatives només fan promoure conflictes entre alumnes quan no n'hi ha, ja que català i castellà conviuen sense cap problema a la universitat.
Una evidència més de la instrumentalització de les universitats per el poder nacionalista, ¿no? Tal com està planteado, parece querer canviar los hábitos lingüísticos de la sociedad, ¿no? Donde conviven con total normalidad. Para nosotros, que las universidades centren sus esfuerzos en este seguidismo, en este caso del nacionalismo lingüístico, pues nos parece bastante lamentable.
L'activitat té una durada de 14 hores presencials i les sessions tindran lloc els dimarts i dijous de 3 a 5. Tots els alumnes que hi participin obtindran 1,5 crèdits. La Universitat Autònoma parla del català com a llengua pròpia i del castellà com a llengua majoritària. I aquesta iniciativa forma part de les activitats amb reconeixement acadèmic de crèdit, amb les quals la UAB ofereix la possibilitat d'obtenir crèdits acadèmics reconeguts en els estudis de grau fent activitats no programades en el pla d'estudis de tipus cultural o esportiu en el marc de la representació estudiantil, la solidaritat i la cooperació.
Anem ara fins Girona, perquè des que el copaire Lluc Salellas està a l'alcaldia passen coses prou estranyes. Ara hem conegut que l'Ajuntament ha denegat la llicència per obrir una discoteca a la zona del Pont de la Barca perquè al costat hi viu un ocupa. Sí, sí, tot aturat per no molestar l'ocupa. Yolanda Canales.
Sí, perquè allà on es vol construir aquesta sala de festes hi ha un supermercat, un bingo, sala de cinemes, algun restaurant i l'ocupa, perquè només hi ha aquest edifici on viu l'ocupa, que a més no està empadronat a Girona i la vivenda està en molt mal estat, no té cèdula d'habitabilitat. Tot un sense sentit, en paraules del regidor del Partit Popular, Jaume Barall, perquè té prioritat un ocupa abans que altres persones que volen invertir a la ciutat.
Té més privilegis, o fins i tot té prioritat un ocupa, una persona que viu en una casa sense cèdula d'habitabilitat, per tant, que no s'hi podia ni viure. Però és que aquesta persona tingui més privilegis i prioritats passant per davant de gent de Girona que vol invertir, que vol fer una sala de concerts que no n'hi ha cap a Girona. Invertir a la ciutat, pagar els impostos i complir la normativa, crec que és el que es tindria que fer des de l'Ajuntament.
De totes formes, a Barall no li sorprèn la decisió de l'Ajuntament, que a més reconeix que és perfectament compatible l'ús residencial amb el d'un local com el que es projectava, perquè així ho van aprovar els socialistes fa més de 20 anys. El regidor popular diu que aquest és el full de ruta i la filosofia de la CUP.
La seva filosofia és aquesta, la seva filosofia és defensar les ocupacions, no creure en la policia local, per això tenen el problema que tenen la policia local, no volen ampliar la plantilla. Bé, ells venen d'on venen, són un antisistema, que s'aprofiten del sistema per intentar, jo crec que, rebentar el sistema.
El projecte es deia Alter i s'havia de desenvolupar en una nau d'uns 700 metres quadrats. S'havia dissenyat amb 5 barres, 3 sales privades i una pista de ball.
Com és el ritme de creixement al llarg de la infància? El nen o la nena no creixen a la mateixa velocitat durant la seva infantesa i adolescència? Quan els pares ens hem de començar a preocupar? De tot això hem parlat avui a Rere en Cope Catalunya i Andorra. Ho hem analitzat l'impacte d'aquesta situació en el dia a dia d'un nen, el fet de veure's, per exemple, que no creix com ho fan la resta de companys al col·le. En qui ho heu valorat, Yolanda?
Amb l'Esther Montecinos, que és psicòloga de la Fundació Crecer, i ella mateixa va haver de prendre hormona del creixement per talla baixa. El més important per a un nen o un adolescent, diu, és socialitzar, sentir-se implicat, i per això és molt important vigilar i cuidar l'autoestima, perquè, si no, l'impacte de la pressió social pot ser molt fort. I com es treballa això? Ella destaca l'empoderament i, sobretot, la resiliència.
Empoderándolos, porque al final ellos lo que necesitan es una guía para que les haga sentirse fuerte y resiliente, que se nos olvida mucho esa palabra. Al final, trabajar el empoderamiento y la resiliencia es muy bueno para ellos porque se van a ver capaces de llevar a cabo su vida, sus actividades de vida diària.
I ella sap de què parla, perquè també va haver de prendre hormona del creixement. Diu que la gent que l'envoltava la va ajudar moltíssim, però també destaca que ella va saber posar límits.
Yo lo viví bien, porque al final entendí que era yo la que tenía que poner límites si algún niño se metía conmigo. Era yo la que tenía que valorar con quién quería estar y con quién no quería estar. Era yo la que tenía que definir mi futuro, mi bienestar, y al final pues tiré por esos derroteros, ¿no? Me ayudaron mucho en la asociación, me ayudó muchísimo a encontrar un psicólogo.
En tot cas, l'Esther diu que el tractament és multidisciplinar i també s'ha d'abordar des de l'escola. Aquí s'ha de prevenir i vigilar que la relació entre els alumnes sigui sana.
Porque también el centro educativo tiene que prevenir ese tipo de actitudes de bullying y promocionar una calidad educativa y de relación entre los alumnos sana. No podemos estar diciendo, no podemos prevenir, no podemos estar promocionando si no prevenimos primero, porque al final és com parxear, no?
L'Esther diu que amb l'auge de les xarxes socials s'idealitzen a persones per la seva imatge i molt sovint, darrere d'aquesta imatge, la realitat no és tan bonica ni tan positiva.
Ens escoltarà la doctora Marta Ramon, que és la cap d'endocrinologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Doctora, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem parlant avui aquí a COPE Catalunya Andorra dels nens i les nenes, evidentment, que els hi costa créixer, no? Quan es considera que un nen és baixet, doctora, per començar?
Bé, hi ha unes definicions, va, que vol dir que estàs per sota del gràfic, és a dir, sí, per sota del percentil 3, tot i que això ho hem d'adaptar per cada població i, evidentment, hem de tenir en compte les circumstàncies de cada nen i cada nena. És a dir, hem de saber, per exemple, la talla familiar, perquè la genètica del creixement, doncs, sabem que té molta afectació, no? Si hi ha una talla baixa familiar, això no és cap malaltia en general, tot i que hi ha algunes talles baixes familiars que s'havien d'estudiar, mm-hmm, i en general no s'han de tractar perquè no responen a cap tractament, no? Llavors això s'ha de tenir en compte. Yeah. Com va néixer el nen? Va néixer petit o va néixer petita? Tenim una velocitat de creixement, que això és molt important, no només és on em situo en el gràfic, sinó com creixo cada any. Cada any creix els centímetres que ha de créixer o té una velocitat de creixement que diem anormal, no? I això seria un signe d'alarma. Ha d'explorar, no? El nen. Hi ha moltes coses que s'ha de fer per valorar.
Clar. Doctora, i quan és recomanable o quan s'han d'encendre els llums d'alarma per dir hem d'anar al metge, aquí pot haver-hi un problema?
Bé, primer de tot és que els pediatres d'atenció primària juguen un paper molt important. És part de les revisions del nen sa, que són cada dos anys, es mira molt el creixement. Val? El que miren no només és on estic, sinó en relació amb els meus pares, quina velocitat de creixement tinc, quin patró de creixement tenen. Si hi ha un nen o una nena que no està creixent bé, que està per sota de la gràfica o que té una velocitat de creixement anormal, doncs quan abans es refereixi millor, perquè com s'entén, si s'ha de fer algun tractament, doncs els tractaments de creixement s'han de fer durant l'època de creixement. No, amb un adult ja no el podem tractar, diguem.
Clar, clar, evidentment. Ara, ja parlava dels problemes de creixement, s'ha de tractar el problema, ara es fa molt amb hormones del creixement. En quines circumstàncies poden subministrar aquestes hormones, doctora?
Bé, això és molt important, perquè el creixement el que nosaltres tractem és la causa de base, val? És a dir, no tot es soluciona amb hormona de creixement. A vegades ens ve primer de tot, com us deia, hem de veure que no siguin variants de la normalitat, és a dir, una talla baixa familiar, o aquells nens que, sobretot és més freqüent amb nens que amb nenes, que tenen un retard puberal, no? Són nens que faran els canvis més tard, aquells que semblen més jovenets i després acaben creixent bé, i això no requereix cap tractament. Mm. Aleshores, el que fem és si hi ha una talla molt baixa o una velocitat de creixement anormal, el que estudiem és veure que no hi hagi una causa, no? Malnutrició, o hi ha una celiaquia de base, o hi ha un problema de tiroides, etc. Si veiem que tot això és normal, doncs pot ser que una de les causes sigui el dèficit d'hormona de creixement, i això sí que es tractaria, no?, amb hormona de creixement. El que vull dir és que no totes les talles baixes es poden tractar. Sí. Ojalà, no?, que seria més fàcil, no?, si tothom tingués, no?, benefici d'aquest tractament i quedar amb una alçada adient a la vida adulta. No?
I clar, tenim molt en compte que aquest tractament amb hormones no és un caprici, no? És una... Ha de ser sempre amb prescripció mèdica i ben argumentat, no?
Exacte. Clar. Sí, el tractament amb hormona de creixement és important que tingui la indicació adequada, perquè, com us deia, no és possible tractar totes les talles i podia fer efectes secundaris, no? És una cosa que va molt supervisada. Mm. De fet, és la dispensació hospitalària, la medicació.
Clar. I fins quan es poden prendre hormones els nens que tenen aquest problema?
La fase final del creixement, sol ser en les nenes des cap als 15 anys, 14-15, després de 2 anys de tenir la regla, però que això pot ser variable, no? Perquè no tothom canvia a la vegada. I els nens és més cap als 16-17, però com us he dit, hi ha nens que es fan més lents, no? I això tenen més marge de creixement.
Molt bé. Molt bé, doctora Ramon, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra i donar detalls sempre importantíssims de la problemàtica que tenen moltes famílies, molts nens que no poden, nens i nenes que no poden créixer bé, i les solucions que hi ha mèdiques que són sempre i sempre molt importants. Recte final amb la sintonia d'Esports COPE i l'Albert Díaz. Albert, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. 3, bona tarda a tothom.
3 i 5 Esports COPE titulars de la jornada. Vinga.
Doncs mira, parlarem del Barça i de la Lliga, perquè és l'únic dels 4 primers que ha guanyat aquesta última jornada. S'apreta una mica més la Lliga de Primera i sentirem el director esportiu del conjunt blaugrana, Deco, pentinant tota l'actualitat. La Lliga, Xavi, la banqueta, Víctor Roque, parlant de tota l'actualitat del conjunt blaugrana. Repassarem l'actualitat del Girona, que està en una setmana gran perquè el dissabte visita el Santiago Bernabéu, ve d'empatar davant la Reial Societat amb polèmica i presenta recurs a les targetes que van veure Blind, que de moment l'obliga a complir partit de sanció al Bernabéu, i també Mitchell, que de moment l'obliga a no poder seure en el partit de dissabte davant el líder de Primera. I ja la segona part del programa, després de sentir Minguella i Poli, l'actualitat de l'Espanyol, que amb aquest triomf agònic in extremis i també amb polèmica davant el Llevant s'ha situat a només un punt de l'ascens directe, vaja, i moltíssimes coses més que parlem dins l'àmbit poliesportiu. Hi ha fitxatge al Girona, hi ha medalla de bronze catalana al Mundial de Natació de Qatar, hi ha moltíssimes coses. No està malament per ser una jornada d'inici de setmana avui dilluns.
Molt bé, ho escoltem tot a partir de les 3:05. Bon programa, Albert.
Gràcies.
Montserrat Rodríguez, benvinguda.
Què tal? Bona tarda.
La Linterna puntual a les 7 en punt. Parlaràs de la Copa Amèrica, però l'altra cara de la
Copa
Amèrica.
Exacte. Com tot, hi ha la cara A i la cara B, i els que no tenen gaire clar que celebri aquesta Copa Amèrica són el sindicat de llogaters, perquè diuen que això causarà problemes d'habitatge perquè impulsarà el lloguer temporal, i en parlarem amb un dels representants d'aquest sindicat de llogaters.
Molt bé, i com no, el tema important del dia. Els nens, que pobres, els costa créixer, eh?
Efectivament, i avui parlarem amb la mare d'un nen que té aquesta talla baixa. El fill pateix la síndrome de Noonan, ella és presidenta d'aquesta associació, i ens explicarà una mica el per què, com ho viu el seu fill, i més coses d'aquest tema.
Tot això a les 7 en punt, ara continua a migdia COPE. Pilar García Muñiz es segueix explicant tot el que t'interessa. Bona tarda.